Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha parlat de l'afectació del mòbil del coronavirus. Chacón acaba de dir que el mòbil no se suspendrà perquè s'han pres totes les mesures. Ha admès, però, que algunes de les reunions del mòbil s'han endarrerit. I és que LG i ZTE han cancel·lat la seva participació al Mobile World Congress pel coronavirus. La multinacional sud-coreana LG ha anunciat que cancela la participació del Mobile World Congress d'aquest any a Barcelona, avantposant la seguretat i la salut dels seus treballadors, socis i clients. La xinesa ZTE també ha dit que no vindria al Congrés, en aquest cas ha dit per problemes logístics. L'organització de l'esdeveniment assegurava la setmana passada que el Congrés es celebraria segons s'havia previst. El Mobile Congress, recordem-ho, se celebra del 24 al 27 de febrer a Barcelona. Per la seva banda, el ministre de Sanitat ha informat que els repatriats en quarantena de l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i crida a evitar la xenofòbia contra ciutadans asiàtics. Canviem de qüestió. El Parlament vota avui si recorre l'acord de la GEC sobre Torra. El ple de Parlament votarà si la cambra interposa un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra l'acord de la Junta Electoral Central sobre la condició de diputat del president del govern, Quim Torra, una cosa que s'abordarà cap a 3:45 d'aquest dimecres. Més notícies. Mataró traurà els cotxes de la Riera a partir del 10 de febrer. L'Ajuntament posa fil a l'agulla a una de les mancances històriques del centre de la ciutat, com és la transformació en zona de vianants. Més qüestions. Mora el director de cinema José Luis Cuerda, autor d'Amaneza que no es poco. També va dirigir La lengua de las mariposas i Los girasoles ciegos. Més qüestions. El tercer sector social català en una situació precària. La Fundació Pere Tarrés publica un informe on alerta de la necessitat d'invertir més recursos en la planificació i la formació dins les entitats solidàries. El document, que es pot consultar a la pàgina web de l'entitat pereterres.org, mostra el diagnòstic de la formació de les organitzacions del tercer sector social català. I ja per acabar, a les 6 de la tarda, conferència Emoció, sentiment i ètica amb Miguel Seguró al xalet Negret de Sant Cugat del Vallès.
Ràdio Estel.
Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Nou i tres minuts, un cop més, un dia més, un dimecres més. L'elegància arriba a aquest estudi. Eulogi Broto, què tal? Molt bon dia. Fins que va molt elegant avui.
De bon matí.
Voleu que us digui. Si va elegant es diu i ja està. Professor de l'ISCREP i jurista, què tal?
Molt bon dia.
Comencem a analitzar l'actualitat, que déu-n'hi-do ve carregada de judicis, tribunals, jutges, gent imputada... No sé per on tira. Aviam, el jutge Pablo Llarena ha demanat al Regne Unit, o això ho va fer, que continuï amb l'ordre de detenció de Clara Ponsatí, perquè considera que després del Brexit l'europarlamentària no té immunitat. De fet, el Regne Unit ha tirat pel dret i no ha fet res. No havia quedat clar, d'alguna manera, que un cop escollits els representants a l'Europarlament són eurodiputats i, per tant, gaudeixen d'immunitat?
Sí, clar, però gaudeixen d'immunitat al territori dels països membres de la Unió Europea, on són representants escollits democràticament pels ciutadans d'aquesta Unió Europea. Bé, si és sorprenent, si fos Malàisia, doncs el senyor Llarena, recordem, per exemple, que el Roldán en els seus dies fugit de la justícia se'l va detenir a Laos. Vull dir que no dic cap bestiesa.
Sí, senyor.
Malàisia, pues, seria honest jurídicament que es fes aquesta petició. Clar, presentar-la, tenint en compte que encara no fa 72 hores, com qui diu, de l'entrada en vigor de l'inici del Brexit, a un territori que, de fet, continua sent membre perquè hi ha un període d'adaptació de 2 anys i encara no està clar quins acords multilaterals o bilaterals, Unió Europea, Regne Unit, es faran en tantes i tantes coses. Vull dir, l'endemà del dia 31 de gener, de 1 de febrer, va sortir el sol a Londres i va sortir el sol a Brussel·les i no es va pujar un mur. Simplement torna a demostrar que els funcionaris d'aquest país no es llegeixen els acords. I les lleis i la legislació vigent. El senyor Llarena sap perfectament que el Regne Unit no pot aplicar aquesta mesura perquè encara no hi ha cap text legal que digui com quedarà la relació a nivell diplomàtic, a nivell d'execució jurídica, de resolucions dels tribunals europeus a la Gran Bretanya, etc, etc, etc. Mentre això no sigui, segueix en vigor, i aquesta és la part que sí que se li ha d'exigir com a funcionari que conegui, segueix en vigor tota la legislació anterior. Per això tots els senyors de Lugo, de Ceuta, de Figueres, que estan vivint a Londres, no han hagut de demanar un visat de treball, encara, i segueixen allà i no els han fet fora. Vull dir, que ha començat el comptador del que seria el Brexit, ja està decidit, els europarlamentaris físicament van marxar de Brussel·les, va haver un altre molt emotiu, però el dia a dia la vida legal continua i no hi ha hagut encara cap reforma a aquest nivell. Per tant, és un brindis al sol, és intentar un subterfugi d'aquests que tantes vegades han sortit bé els advocats defensors, però clar, el tribunal en aquest cas i el senyor Llarena hauria de ser conscient de que això no té rellevància encara. Per tant, em va sorprendre una més d'aquesta tàctica de les dues parts, una mica berlanguiana, fent un homenatge al cinema i a José Luis Cuerda.
Això que ha fet el jutge Llarena denota d'alguna manera una certa desesperació de la justícia espanyola, o no té per què? Quan dic justícia em refereixo a la cúpula judicial, entenc.
Desesperació no, és a dir, vamos a provar por aquí, a veure, ara que ha canviat això, pues anem a provar, a veure què passa. És una improvisació contínua, és el que diem. I clar, una qüestió com aquesta no es pot deixar a les mans de la improvisació i, sobretot, no pot ser una persecució de finalitats. No, jo la vull portar, doncs, independentment de... vull dir, les finalitats no justifiquen els mitjans, i demanar això només mostra que hi ha un ànim persecutori clar en tot aquest tema.
Això també m'hauràs d'explicar molt bé, Logi, perquè no hi entenc. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obert una segona causa penal al president Quim Torra per la pancarta de suport als presos que s'havien convocat quan s'havien convocat les eleccions generals del 10 de novembre. L'associació Impulsor Ciudadano va presentar la demanda per desobediència i el TSJ l'ha admès, i el magistrat Carlos Ramos ha estat designat el jutge instructor, que és el mateix que la primera causa. Té sentit, això? Això en un cas normal passa?
Sí, hi ha hagut tants processos electorals que... A veure, la justícia està obligada a estudiar qualsevol denúncia. Això també ho hem de tenir clar. Si jo ara et denuncies a tu de paternitat, encara que siguis més jove que jo, els tribunals dirien anem a mirar si ell és el seu pare. Llavors, agafarien el DNI el primer dia, probablement diria, home, si va néixer després, lo normal és que un jutge ho arxivés. Però la denúncia, la demanda, s'ha d'estudiar. S'ha d'estudiar perquè hi ha un dret a la tutela judicial i que qualsevol ciutadà...
Però 2 vegades i pel mateix jutge?
Llavors, clar, d'entrada, la justícia està obligada a, quan rep una denúncia, tramitar-la. Amb la via que sigui, fins al final, o deixar-la a la primera de canvi, però tramitar-la. Clar, hi ha hagut tants processos electorals que realment els fets són de 2 situacions diferents. Una, la que ja té sentència, és pel... Bueno, sentència de la Junta Electoral fora de el que seria el procediment del, que està recorregut al Suprem de fons, no? Del llaç groc, i aquesta és per la pancarta. D'un altre procés electoral, que clar, com que hem anat a 8 eleccions cada 2 setmanes, com qui diu, doncs n'hi ha hagut moltes. Per tant, se són fets diferents, i donat que per inhabilitar alguna persona fan falta fets considerats importants, aquí l'estratègia de fons d'aquestes organitzacions va ser la reiteració de denúncies per aconseguir a la segona o la tercera, doncs, que per acumulació s'inhabilités. Però probablement ningú esperava que s'inhabilités un president autonòmic per un llaç groc, que podia ser en homenatge al gos de casa seva que es deia Groguet. És a dir, el llaç en si no és una desobediència, és el contingut i és el que s'hauria de demostrar al judici i és el que en aquell moment, quan es posa aquesta denúncia, no s'havia produït i, per tant, no sabien com acabaria. Aquí sí que hi ha un missatge polític clar, una pancarta de llibertat presos polítics. Per tant, tenia més visos de prosperar aquesta segona que la primera. Per tant, per això la van presentar i no la van retirar. A partir d'aquí, es nomena instructor el mateix instructor de l'altre. Clar, no pot ser jutge resolutor el mateix que ja prejutjat perquè ha estat implicat i podria estar afectat per el que es diu una tatxa, no? una remoció de la funció, una recusació si ho demana la mateixa part. Clar, aquest jutge no és el que resoldrà. El procés penal està separat en dues fases. La instrucció, que vol dir que és la investigació. Llavors, perquè un jutge no es quedi mediatitzat, perquè el que investiga i tingui una opinió, podríem dir, a favor, oi, pobret, mira el que he trobat, o en contra, ostres, que dur, vaig a per ell, es fa que un cop agafades totes les proves, això es passi a un altre jutge, que és el que sentencia. Per tant, si això fos el mateix jutge que hagués dit sentència, probablement hi hauria una recusació immediata. Suposo que la defensa del president procedirà també a recusar l'instructor, perquè és el mateix i pot ja tenir una opinió creada, bona o dolenta, a favor o en contra, però pot tenir una opinió, i la justícia, com a vegades imparcial, no hauria de permetre que el mateix jutge fos. Però, insisteixo, no és el mateix en fase de resolució que en fase d'instrucció, perquè l'instrucció és només agafar proves, per tant, doncs, podríem trobar que ara aquí està aquest fent una feina molt útil de recollir proves. Fins aquí, donat que els casos cauen per torn, quan tu presentes una denúncia, cau el dia 1, el jutge 1, el dia 2, el jutge 2, el dia 3, el jutge... I després tornem a començar el dia 7, el jutge 1, el dia 8, el jutge 2. Doncs, a priori, fins aquí, doncs és que aquesta un cop admès a tràmit, li ha tocat el mateix instructor. Fins aquí pot ser casualitat i no ha d'haver problema. El sistema és així. Llavors, hi ha els mecanismes de les parts per poder ara recórrer, impugnar, recusar, el que fos. Però fins aquí és tot normal. A partir d'aquí, si ell diu, vale, accepto el cas i començo a investigar, veurem si les parts fan algun moviment. Però bueno, sí, pot ser molta casualitat. Però hem però de donar ser. Jurídicament el benefici del dubte, pot ser.
No sé, Logi, si pots estar seguint aquests dies el judici a l'excúpula de Mossos d'Esquadra, el major Trapero.
Bueno, anem mirant a rato, sí.
Vas veure la declaració del teniente coronel Baena?
Bueno, l'he llegit entre línies, sí, a la premsa.
És clar, quan una persona entra en tantíssimes contradiccions, com ja va fer el Suprem, i ara ho torna a fer a l'Audiència Nacional, i encara més Olga Tubau, l'advocada de Josep Lluís Trapero, el posa en evidència, i això és objectiu. Fins a quin punt una contradicció el pot posar... Clar, mentir en un judici és il·legal.
Clar, però estem amb el mateix que dèiem abans, i mireu la ironia del sistema. Mentir és il·legal, però algú ho ha de dir. La senyora Tubau, si té aquesta certesa moral, el que ha de fer és immediatament presentar una querella contra aquest senyor per fals testimoni. Perquè tu, quan vas a un jutjat i et diuen ha de dir veritat, el jutge no és nostre senyor i té allà la vareta de la justícia immediata i transparent i veu el cor per saber si menteix. Ell rep la declaració. Per tant, si hi ha algú que sap que menteix, pensa que menteix, creu que ho fa conscientment i per perjudicar l'acusat, quin és el sistema? Què m'ha de procedir? Fent una denúncia. Probablement, si després de les declaracions del Suprem aquest senyor hagués trobat una querella per fals testimoni davant de la justícia, ara no estaria declarant igual. Perquè diria, ui, cuidado, que el que dèiem abans del llaç groc i la pancarta, la reiteració, potser per una no passa res, però si em tornen a denunciar per lo mateix i se m'acumulen dos o tres causes, cuidado, que potser sí que em sancionen. Clar, el que no podem és també, des d'aquest punt de vista, plorar i dir, escolta, és que això ho estan fent, però mira, està mentint, però el jutge no pot ser part, no pot dir vostè està mentint, ho dirà la sentència. En tot cas, la sentència no queda aprovat, sí queda aprovat, hi ha contradiccions i, per tant, en benefici del pres, de l'acusat, com que no queda clar, presumpció d'innocència. Això és el que ha dit la sentència.
Per demostrar-ho, i t'ho pregunto perquè això sí que va passar al Suprem, jo diria que en aquest cas no ha passat. Per demostrar-ho, podríem proposar un cara a cara? I si és així, si es nega...
Sí, però en un procediment de fals testimoni. Ara no s'està jutjant aquest senyor, ara s'està jutjant la cúpula dels Mossos.
Però en Pérez de los Cobos sí que es va demanar.
Es va demanar un careo de versions en defensa de l'acusat, no per acusar-lo amb ell.
No, en defensa de l'acusat.
No per acusar-lo amb ell de fals testimoni. Uh-huh. Llavors, si com a estratègia de defensa es vol demanar un careo, doncs perfecte, però serà per això, perquè la sentència no tingui dubtes en la resolució del cas del senyor Trapero. Uh-huh. Si això és tan evident a ulls de la defensa, que deu tenir molt més documents i proves dels que a nosaltres ens arriben, el que ha de fer és ser coherent i anar endavant. I si tens una denúncia de fals testimoni, s'haurà d'investigar. I aquest senyor, llavors sí que hi haurà un care amb ell. Miri, escolti, vostè va mentir aquí, veu? Perquè tinc aquest document. I etcètera, etcètera. I en tot cas no podrà tornar a declarar. Perquè llavors sí que se'l pot tatxar com a testimoni per ser part interessada i haver tingut conflictes amb les parts. I això el sistema funciona, la veritat. Si tu, un veí, t'ha denunciat 8 vegades per soroll i després un altre veí el posa de testimoni en un judici d'insults, per dir alguna cosa, probablement tu el pots tatxar com a testimoni perquè està mediatitzat per les denúncies que ha tingut contra tu. Cal que no podem, coses tècniques del sistema que funcionen, no fer-les servir i després anar sempre fent una mica la llagrimeta i la víctima. Si pensen que aquest senyor està mentint, que el denunciïn i que el tatxin com a testimoni. No només ens quedem als titulars de diari.
I per últim, perquè tenim molt poc temps avui, però no volia deixar de mencionar-ho, resulta que el govern del Partit Popular hauria gastat ni més ni menys que 500.000 de fons reservats per ocultar la Caixa B. Que si xòfers pagats amb els salaris, etcètera. Entenc que aquí també s'obriran diligències, que se'n diu, no?
Sí, bé, home, totes aquestes diligències estan obertes. O sigui, recordem que la sentència per la qual es condemna el Partit Popular i que genera la moció de censura i de més, era una de les branques derivades de la Gürtel, que tot allò encara està als tribunals.
I tot allò no ha acabat.
Tot allò no ha acabat. Bueno, simplement això és molt més diners, per exemple, que els que han servit per fonamentar un tema de fons públics a les sentències de 8-9 anys del govern de la Generalitat a la convocatòria de l'1 d'octubre, que recordem que la sentència parla de 253.000 euros. Uh-huh. És quan jo aquí deia en aquesta antena que era una xifra irrisòria en base a el que es mou pels tribunals quan parlem de polítics, i a més que era una xifra que d'acord a un programa electoral estava prevista i per tant no hi havia apropiació, aquests senyors no es van quedar els diners per ells, en tot cas els van gastar en comprar urnes, no? Per tant, que no era un tema d'apropiació indeguda de diners dels ciutadans. Bé, simplement ho poso com a exemple davant de les magnituds. Només per ocultar la Caixa B, només per ocultar, i en xòfers i tal, resulta que hi ha un partit en el govern que de fons reservats, que estan reservats per situacions d'emergències o situacions de necessitat de tropes a l'estranger, fons reservats vol dir que són fons estructurals per emergències, la que sigui.
Només una pregunta
es gasten
respecte a això.
En un interès particular per amagar que he robat. Déu-n'hi-do.
Deia, hi ha alguna manera, segons la llei, de que tota aquesta gent, si es demostra que ha robat o ha malversat tot això, ho hagi de tornar? I ho dic perquè moltes vegades sí que sentim pel carrer allò de... És que al final surt a compte robar.
Bé, és un requisit penal per l'aixecament de la pena, el que seria la remissió del dany i, per tant, la reparació i la devolució dels diners. Però en aquest país això no es fa, perquè són quantitats tan grans que es declaren insolvents i ja està. I bé, aquí es demana una reforma cultural, psicològica dels polítics amb aquest tema i una reforma penal. Les penes a mi m'és igual quines siguin, però el que ha robat fins que no els torni, que s'apliqui la pena, la que sigui inhabilitació, presó... Un dia, si el senyor X torna els diners, és millor que surti a la presó que no que estigui 3 anys i es quedi fora amb 60 milions d'euros a Suïssa, del partit i del color que siguin. Pels ciutadans és molt millor. Per tant, jo crec que això sí que demana una reforma a fons de la legislació i de la vigilància penitenciària.
Professor de l'ISCREP i jurista de Logi Broto, com sempre, una setmana més. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Un plaer. Fins ara.
Nosaltres que continuem amb més bona música, ho fem amb ells, els 5 germans Jackson 5 i aquest ABC.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Doncs un dimecres més que volem parlar del món de les herències. I amb qui fer-ho, si no, amb una gran experta sobre aquest món. Ella és Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas de Barcelona. Maria Elba, què tal? Buenos días.
Molt bon dia, Joan.
A ver, cuando estabas entrando por este estudio, hoy me decías, hoy hablaremos de las albaceas.
Sí.
Y te echo una cara de póker.
Sí, sí, marmesor. En catalán es marmesor. Vamos a
marmesor,
dar los dos términos.
¿Qué es una albacea y, sobre todo, para qué sirve la albacea?
Vale, pues el albacea es el ejecutor de la voluntad de la persona que hace el testamento. Ejecuta las instrucciones que tú le has dejado en el testamento. Y además, si tú, yo suelo ponerlo, dices, además mi albacea le doy la facultad para interpretar mi testamento, pues mejor que mejor. Es fabulosa la figura, ¿eh?
El otro día, no me acuerdo bien de qué hablábamos, pero yo te preguntaba, ¿y quién vigila que ese testamento se cumpla?
Pues el albacea.
El albacea, precisamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Puede ser el albacea distinta persona de a quien vaya dirigido el testamento?
Claro, el albacea no tiene por qué ser ninguno de los herederos, ¿eh? Uh-huh. El albacea puede ser un profesional, de hecho yo soy albacea en varias herencias, puede ser un notario también, puede ser un amigo, alguien de tu confianza en que sabe que va a ejecutar tu voluntad.
¿Cuándo es aconsejable designar este título, si me lo dejas decir?
Cuando así, ya tenemos varios herederos y ya sabemos que entre ellos no hay feeling, es que ya se ve venir. Hermanos, por ejemplo, que se llevan muy
aquí
mal.
Aquí va a haber pelea por lo
sí,
que queda en el
sí.
testamento.
Más
¿no?
que el hecho de que hayan varias propiedades, es el hecho de la cantidad de herederos y cómo se lleven entre ellos. Porque incluso en testamentos que diseñamos con una sola vivienda, nombramos una albacea para que esa vivienda la venda y luego reparte el dinero entre los herederos.
¿Dónde se nombran estos albaceas?
En el propio testamento.
En el mismo testamento,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Por lo tanto, vamos a tu bufete, pongamos por caso, y te decimos, mira, quiero hacer testamento.
Sí. Bueno, no siempre ponemos albacea. Cada caso es un caso, ojo al dato, ¿eh?
Sí.
Claro, depende. Pero siempre que ya ves que los herederos no se llevan muy bien, siempre pongo una albacea.
Siempre, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuántos albaceas hay que nombrar? ¿Solo uno o puedo nombrar más de uno por si acaso?
Bueno, lo inteligente es nombrar a un albacea con un albacea sustituto, por si el primero no puede aceptar el cargo o no quiere, pero en determinadas familias me piden que ponga de albacea a todos sus hijos, lo cual no tiene mucho sentido porque quita operatividad al asunto. El albacea es para que diga, bueno, vamos a vender las propiedades, yo me voy a buscar a la agencia inmobiliaria que me lo va a vender, yo me busco al notario, a todas las personas que van a intervenir en la venta, me busco incluso a quién me va a tasar los inmuebles, pero si tenemos varias albaceas, no tiene mucho sentido, la verdad. Si yo tengo tres hijos y pongo los tres hijos para que ninguno se sienta mal, mejor no pongamos albacea. No tiene sentido.
¿Y quién puede ser sobre todo albacea? Porque me decías, puede ser
sí,
dentro
puede ser,
de la familia.
Puede ser un profesional del derecho. Fuera. Sí, un profesional del derecho. O cualquier persona de nuestra confianza. Y siempre hay que poner a más de uno, porque en la vida siempre hay que tener el plan B. Si el primer albacea no puede aceptar o no quiere, tenemos que tener a un segundo de repuesto y a veces hasta terceros.
Cuando llega la gente a tu bufete y te dice, quiero hacer testamento, y tú les dices, ¿te has pensado lo de hacer albacea?
No, porque en realidad el procedimiento es diferente. Ellos me plantean una preocupación y depende de lo que ellos me planteen, yo le hago las propuestas.
Vale.
Entonces yo digo, mira, en este caso le conviene que nombremos un administrador de la herencia de sus hijos menores o enfermos, le conviene que hagamos legados para distribuir la herencia, porque el legado lo que hace es distribuir, el propio testador distribuye su herencia, sobre todo las cosas más importantes como los inmuebles, ¿eh? le aconsejo que nombremos una albacea. O sea, depende del caso, las figuras jurídicas que empleamos. Cada caso es un caso.
Y en los casos en que tú recomiendas nombrar una albacea, ¿también se quedan con cara de póker o no?
La verdad
esto
es que
se conoce más.
La albacea es una figura bastante conocida, ¿eh?
Se conoce más,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Bueno,
cara de póker,
la gente...
Joan Trias de Radio Estel, que le ha posat cara de póker quan entra en aquest estudi.
La verdad es que los albaceas no solamente se usan en los grandes patrimonios, ¿eh? También en pequeñas herencias usamos albaceas para evitar disputas entre los herederos y para que realmente que reciban tus herederos un regalo y no un problema.
El otro día, cuando hablábamos de la muerte de un reconocido modista que trabajaba para Chanel, te recordaba que hay muchas figuras, ¿no? De sobre todo con altas economías, que dejan su legado, cuando hablábamos de legados, a sus mascotas,
sí,
a sus gatos, a sus perros. En este caso, el que se encarga de saber que eso está sucediendo es el albacea.
Puede ser el albacea o puede ser otro personaje que pongamos en el testamento. En todo caso, una herencia tan importante como la de Carla Gervel, seguro que hay un albacea para que ejecute su voluntad siguiendo las instrucciones que haya dejado en el testamento este diseñador.
Ahora yo, por ejemplo, soy el albacea de Karl Lagerfeld, como decías, y una vez me nombran en el testamento, Dios no lo quiera, estoy obligado a aceptar el cargo.
Oye, está muy bien que te nombren albacea, porque cuando es un profesional, hay unos honorarios establecidos por la ley. Hay dos tipos de albaceas.
Dicho de otra forma, ¿no es un dolor de cabeza ser albacea?
Para un profesional, ninguno. Para uno que no sepa de qué va la cosa, puedes morir en el intento. Bueno, si el cargo se ejerce de forma profesional, va a depender si es albacea universal para toda la herencia o es albacea particular para algo en concreto. Por ejemplo, yo te nombro albacea para que este castillo que yo tengo en la Costa Brava lo entregues al ayuntamiento de tal sitio. Sería una albacea particular porque es para una cosa muy concreta. Pero si yo te digo, mira, toda mi herencia tú la tienes que distribuir siguiendo mis instrucciones en la totalidad. Por tanto, es una albacea universal de toda la herencia. Y cuando el cargo se ejerce de forma profesional, el albacea universal, los honorarios de la ley es el 5% del activo líquido de la herencia. Y si es una albacea particular, los honorarios es del 2%. Por tanto, te sale a cuenta ser albacea.
Por lo tanto, se cobra, ¿eh?, siendo albacea.
Si eres profesional, sí. Si no eres profesional, va a depender de lo que se ponga en el testamento. Habitualmente, si nombramos albacea a uno de nuestros hijos, ponemos que el cargo será gratuito. Pero cuando ya nos imaginamos que nadie va a querer responsabilizarse del cargo porque tiene su trabajo, le animamos a darle una parte de la herencia, porque es que si no es mucho follón, de verdad.
Ara entiendo, clar, és que estem fent ràdio i la gent no veu les cares que anem posant, però ara entiendo la cara que me ponías cuando te decía Dios no quiera que yo sea albacea del modisto de Chanel que nos dejó hace unas semanas, básicamente. Bueno, 2% no está mal.
No, está bien, se compensa tanto de quebradura de cabeza. En todo caso, cuando se designa un albacea no profesional, este albacea no profesional nos viene a ver al despacho para que le asesoremos.
Eso te iba a decir,
sí,
¿eh? A mí
claro.
me designan albacea y me lo dicen sin verte a ti antes, por ejemplo. Yo me quedo con cara de póker y les digo, bueno, pero albacea, ¿qué es?
Tú te tienes que ir a buscar un profesional que te ayude a gestionar el cargo de albacea, si no estás perdido. Sí, sí.
Siempre, ¿eh? Para estos consejos y muchos más, pero sobre todo, si os designan albacea y no sabéis lo que es, ¿dónde tenemos que ir? ¿A Bufete Rojas?
Sí, sí, sí.
Que se encuentra en...
En la calle Caspe 37, en Barcelona.
Doncs ja ho sabeu, si teniu qualsevol dubte, si el que voleu solucionar és aquest problema de los albaceas, en català...
Marmessor.
Malmessor.
Marmessor.
Doncs només heu d'anar al Bufete Rojas i allà trobareu Maria Elba Rojas, que us explica les coses així de bé i així de clares per neòfits com jo, que no en tenim ni idea sobre el tema, però que anem aprenent dia rere dia el que ella ens explica. O podeu trucar-hi també al 93-246-60-96. Els trobareu al carrer Casp número 37 de Barcelona. Bufete Rojas. Maria Elba Rojas, com sempre, un placer.
Igualment.
Hasta la próxima.
Adeu.
Heu escoltat El món de les herències, amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a Bufete Rojas Ponés i al telèfon 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Nou i 35 minuts, los 120 obispos de les diòcesis de Barcelona, és un llibre publicat per l'editorial Ebook que repassa la història de la diòcesi de Barcelona, dels bisbats, del bisbat de la diòcesi de Barcelona i de tots els bisbes que han format part de la seva història. Un llibre que ha escrit l'arxiver diocesà mossèn Josep Maria Martí Bonet. Mossèn, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Per què un llibre com aquest? Com sorgeix la idea de fer un llibre com aquest?
Bé, això és la conseqüència d'un llibre que vam fer editat a l'ABAC l'any 2006, que parlàvem dels bisbats de Barcelona, de Terrassa, de Sant Feliu de Llobregat i també de Girona. Un llibre doncs, que ha tingut el seu èxit perquè s'ha estès per tot Espanya i per tot Amèrica Llatina, pràcticament, i que explica doncs, la història d'aquests bisbats. Aquest forma part també d'un altre programa que també jo hi participo, de totes les diòcesis d'Espanya. O sigui, cada diòcesi tindrà el seu llibre, podríem dir, oficiós o oficial de la seva història amb els seus bisbes, etc. Uh-huh. I, per tant, aquesta ho vam imprimir ja en el 2006. Ara s'està preparant les altres diòcesis de Catalunya, com són Tarragona, com és la seu d'Urgell, etc. I, per tant, vaig creure convenient fer un anticipo, podríem dir, del que podria ser una cosa més sistemàtica de tot Catalunya. I, per tant, hem fet ja aquest llibre, que de moment està en castellà, i ara s'està traduint també al català, que es diu Els 120 bisbes, i n'ha hagut 120 bisbes a Barcelona. Per tant, s'explica un per un, molt senzillament, es fa un petit resum, s'explica la seva biografia, i després s'escolleix de tots els seus documents, dos o menys, dos documents importants de tots els bisbes que comencen ja en el segle IV, no?, en pretextat, i acaben amb el nostre cardenal Omella, que precisament aquests últims bisbes, aquests 20 bisbes últims que tenim fotografia, doncs també està inclosa la fotografia. Hi ha també un capítol molt important que agafa tots els bisbes de Catalunya, perquè això és molt important. Els bisbes és un col·legi apostòlic, que en diem, de successió dels apòstols, en vinculació amb Jesús, per suposat, els bisbes són els successors dels apòstols i els apòstols són els successors de Jesucrist. Per tant, aquesta vinculació amb Jesús a través dels apòstols, de tots els bisbes, però és una cosa col·lectiva també, no? No solament és un bisbe de cada diòcesi, sinó que formen una fraternitat entre tots els bisbes, i és el que en diem d'això, col·legi apostòlic o col·legialitat o col·lectivitat pública doncs, de tots els bisbes. Per tant, és molt convenient tenir, quan parles d'un bisbe, tenir present els altres bisbes que estaven al seu costat, per la història i també pel significat teològic que té. O sigui, els bisbes no pot anar pel seu compte, sinó que ha d'anar, doncs, conjuntament amb els altres i en vinculació amb el papa. D'aquí ve el concepte, doncs, de col·legialitat i també, per un altre cantó, el ministeri que fa el papa, que coordina, podríem dir, tots els bisbes i dona les normes, pautes de la doctrina i així, d'aquesta manera, vol Jesús que funcioni l'Església. O sigui, una església que estigui sota Pere, però a la vegada sota també dels bisbes, i que formin part d'una col·lectivitat que no es clogui en absolut ni els preveres, ni es clogui, podríem dir, els laics. O sigui, una corresponsabilitat a tots els nivells, a nivells transversals, diríem, avui dia, no? I, per tant, és aquesta nova visió que té el nostre papa, Francesc, de fer una església molt oberta en tots els sentits. Oberta en el sentit teològic de que tots formem part d'aquesta església tan bonica que ha fet Jesús. Però l'ha feta concretament perquè tothom hi hem de participar. No podem estar nosaltres contents. Ja, bueno, que ho facin els bisbes. No, no, no. Cada un de nosaltres té la seva responsabilitat. I això és el que en diem església sinodal. O sigui, església que participa uns amb els altres, amb els bisbes, per suposat, formant el seu col·legi apostòlic, i amb el papa, que és el que coordina, el màxim coordinador. Per tant, és un llibre dels bonic, perquè està dintre d'aquesta línia, podríem dir, actual, i a la vegada també és un instrument indiscutible pels historiadors, perquè, per exemple, saps, tens un document, diu, aquest senyor, el senyor bisbe escrit al bisbe de Tarragona. Bueno, qui era el bisbe de Tarragona? Aquí de seguida pots saber exactament quins bisbes i quins papes, i inclús quins abats de Sant Cugat hi són en aquella època.
Miri, precisament una de les coses curioses que trobava fullejant aquest llibre i em preguntava és quanta gent no sap, per exemple, que a Barcelona tenim la plaça Urquinaona.
Sí.
I que Urquinaona precisament era un bisbe de Barcelona.
Sí, sí. Això va ser un pacte que van fer, doncs la plaça d'Urquinaona la van donar, podríem dir, el nom del bisbe, que va fer un pacte amb la ciutat, doncs ell va cedir uns terrenys que estan a la plaça d'Urquinaona, que eren del bisbat, i en reconeixement la ciutat li va posar el nom d'Urquinaona. O sigui, passem pels carrers donant-nos compte de que realment la història ha sigut molt bonica de generositat i de col·laboració en tots els bisbes i en tots els fidels, persones que formen part d'aquesta gran església que el nostre Senyor ha constituït.
Per tant, la història, d'alguna manera, encara és viva, oi?
I tant, que és viva.
Sempre, eh?
I cada dia jo m'aixeco i penso, mira que bé que estic. I doncs vaig a celebrar missa i demano per tothom. Estic molt content, no, certament, de formar part d'aquesta església instituïda per Jesucrist. Però la instituïda per Jesucrist, o sigui, la història ha de procurar purificar, podríem dir, coses que a vegades s'han enganxat a l'església. Per exemple, una de les coses que ha sigut bastant desagradable en l'Església és confondre la dignitat amb l'autoritat, no? I la dignitat per l'Església no és altra cosa que un servei. Un ha de servir els altres, així es fa digne. I l'autoritat és no altra cosa que un servei. Per tant, una persona que a través de l'autoritat arriba amb uns honors i coses d'aquestes, els honors per Jesucrist no existeixen. Jesús ens diu, qui vulgui ser el primer, que sigui l'últim. I, per tant, aquest concepte que a vegades tenim dintre de l'Església, de la pompa, de la púrpura i tantes coses que existeixen, ja està bé, és bonic, però simplement és bonic. No? I el fonamental és la idea de Jesús, qui vulgui ser el primer, que sigui el servidor de tots. No? Això és evident. I això s'ha de plasmar dintre de la història, cosa que a vegades només queda, podríem dir, externa, en un parlar, en un discutir, una cosa, però no, això ha de ser real, diari, que l'Església estigui al servei de tots, especialment dels pobres. Jesús mateix ho ha dit, la seva missió de Jesús, quan li pregunta Joan, ets tu el Messies? I Jesús diu, mira, digueu-li amb el Joan el que passa. Diu, els cecs hi veuen, els paralítics caminen, i els pobres són evangelitzats. Aquesta és la missió de l'Església, evangelitzar els pobres. Què vol dir? Evangelitzar la gent senzilla, la gent més humil, inclús. És per ells el reina de Déu, el reina de Jesucrist. I això és un canvi realment fortíssim. O sigui, la religió catòlica té coses que realment, ni que ens ho penséssim, anéssim pensant, no hi podríem arribar. O sigui, arribar... El primer de tots ha de ser el servidor de tots. Escolta, això és molt gros, molt, molt important, i així ens succeeix a moltes altres coses, eh? La mateixa figura del papa... El papa, sí, home, i tant, que se l'ha d'honorar i tot el que vulguis, però el papa, el fonamental, és el servent dels servents, eh? En llatí, servus servorum. I, per tant, això s'ha de posar en pràctica, que algunes vegades no s'ha posat en pràctica. S'ha fallat, el que us digui, s'ha fallat.
I cal dir-ho, eh?
Això té... El bonic de la història és que ens apropa la veritat. I la veritat és aquesta, de que l'Església... doncs ha d'estar al servei dels altres.
No sé si fent el llibre, jo sí que me n'he adonat que llegint-lo, repassant la història d'aquests 100 bisbes de la diòcesi de Barcelona, també se n'adona un de l'evolució de l'Església.
Sí, evidentment. Home, això... Jo ja tinc 82 anys i dintre de la meva història... Doncs he vist l'evolució. Escolta'm, si m'hagués vingut aquí, quan em haguessin ordenat, m'hagués vingut amb coroneta i amb sotana i qui sap quines coses, no? I ara, ja és normal, no? L'Església ha evolucionat en les coses externes. Però les internes hauria d'evolucionar més. O sigui, aquesta idea de que hi té d'haver-hi transparència dintre de l'Església, col·laboració entre tots... I, a més, també, doncs, que un amb l'altre s'ajudi. I no aquestes ganes de fer el pollastre, que moltes vegades hi ha personatges dintre de l'Església que fan de pollastre, no? Precisament, en la catedral de Barcelona, com sabeu, jo soc canonge d'allà, moltes vegades m'assec amb una misericòrdia, on, en el 1300, es veu que l'escultor estava enfadat una miqueta amb el bisbe, no? I l'escultor, doncs, diu... Escolta, en farem el bisbe pintant-lo o dibuixant-lo com un pollastre. A vegades hi es veu un bisbe vestit de pollastre. Per tant, hem de ser senzills, humils, entregar-nos a molts altres, disfrutar moltíssim i veure la bellesa de la nostra Església, indiscutiblement.
I ha volgut posar aquest capítol al final del llibre que també ens comentava i que parla molt sobre l'Església sinodal. És a dir, tots som Església, oi?
Clar, tots són Església i també els bisbes, també, per suposat, són Església. I els bisbes, ja dic, com he dit abans, no és una individualitat, no és un sol, sinó que és tot un conjunt. Els que fan realment la doctrina, els que apropen la doctrina de Jesucrist al poble. Per tant, el sentir-se solidaris uns amb els altres és fonamental. Això és una cosa totalment fonamental. I, per tant, la sinodalitat... és una cosa molt important perquè han de tenir consciència de que les coses s'han de fer conjuntament. No dir, ara m'aixeco, ui, farem aquesta doctrina. No. El cristianisme es basa precisament en la Sagrada Escritura i en la tradició de l'Església. No és una cosa així que l'anem inventant cada dia, sinó que és una cosa que procedeix precisament de la història. Per això és tan important explicar la verdadera història i veure aquí tants bisbes que tots han participat, podríem dir, d'aquesta història. Això és una cosa bonica. La sinodalitat, o sigui, l'Església sinodal, que en diem, perquè abans, per fer-se bisbe, per fer bisbe, ho feien democràticament, votant, o sigui, votaven la gent, perquè volien que aquell senyor sigués bisbe, no? I així es fa constantment, en l'Església s'ha fet, menys, podríem dir, els bisbes, que oportunament s'ha fet d'una altra manera, però ara potser han canviat els temps. Però, en canvi, per exemple, vas a Montserrat i, vull dir, l'abat ho llegeixen els monjos. Vas a un convent i vas a una congregació religiosa i saps que la superiora general és, doncs, votada pels mateixes germanes. O sigui, això no és una cosa anormal, que l'Església admeti l'Església sinodal, sinó que ha de ser el normal dintre de la història.
Cal dir que ha estat un llibre fet amb col·laboració amb Montserrat Cabassa, Gemma Pallàs i Joan Alarcón, eh?
Sí, jo tinc tot un equip en l'arxiu, és un equip molt maco, doncs, que es dedica precisament a això, a cercar coses, no? I cada dia fem un descobriment nou. Sí, hi ha coses molt interessants, és clar. En una època tot passava pel bisbat o tot passava per l'església. Vull dir, per exemple, un poble. El poble, doncs, l'important era la parròquia. I, per tant, doncs, això era important que es continués, que es fes així. I això és tan important que hi hagin col·laboradors que t'ajudin i així ens podem fer... Quasi hem fet quasi 200 o 300 llibres gràcies precisament a aquests col·laboradors.
Mossèn Josep Maria Martí i Bonet, arxiver diocesà, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquest matí i presentar-nos aquest llibre, Els 120 bisbes de la diòcesi de Barcelona. Qui el vulgui llegir, de veritat, que és molt interessant i descobrirà més història de la nostra església. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per haver-me invitat.
Ràdio Estel, Ràdio Estel, Ràdio Estel, Ràdio Estel, Ràdio Estel, Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. A primera hora, amb Joan Trias.
A aquesta hora, quan manquen 8 minuts per arribar a les 10 del matí, que volem seguir escoltant més bona música, més grans clàssics, aquest cop de casa nostra, Sopa de Cabra, l'Empordà.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Riu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà.
gràcies.
De dilluns a divendres, Hits and Tweets a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la Fórmula Estel, Hits and Tweets, música i actualitat. Actualitat i música. Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I aquesta hora, quan m'enganyen 4 minuts per arribar a les 10 del matí, que ens volem fixar en el món de la xarxa. Encara no ho havíem fet i sabeu que hi volem donar molta importància a partir d'aquest any al món social de la xarxa. També ho fem a la Fórmula Estel, Mercè.
Sí, de fet, Joan, el que fem és el Hits and Tweets, que durant la Fórmula Estel, entre grans hits, doncs podeu escoltar aquest repàs que fem a cada hora, almenys dues vegades cada hora, per fer un repàs doncs, del que està passant, del que s'hi mou, del que s'hi cou, perquè moltes vegades ja saps que, en el fons, les xarxes socials ara mateix s'han convertit en una gran font d'informació.
I tant, i tant. Doncs a aquesta hora, va, que repassem una mica el món de Twitter, el món de la xarxa, què ens hi diuen en aquesta hora?
Mira, Rafa Garrido, ell és periodista i ha tuitejat: sorprèn que la gent s'esvera, haig de dir que m'encanta aquest verb,
s'esvera.
S'esvera. Això m'ho deia molt a casa. No t'esveris. Que s'esvera perquè el govern espanyol diga que no espera fruits ni la resolució del conflicte polític a curt termini. No conec cap conflicte polític greu que s'hagi resolt amb una o dues reunions en poc temps. El diàleg, i posa entre parèntesi, el real val foc lent, sempre. Vinga, un altre tuit. Via López diu: la taula de diàleg està servint de tan poc que ni el PSC ha ajudat a aprovar la llei Aragonès. Haig de dir, Joan, que la llei Aragonès està portant... està aixecant molta polseguera al món del Twitter. Genís Rovira, que és regidor de l'Ajuntament de Navàs, de la CUP, també ha tuitejat sobre aquesta qüestió. Diu: a Navàs s'acaba el contracte de la neteja viària i la recollida de les escombraries amb una empresa local. I sabeu que van fer per evitar que Florentino Pérez guanyés el concurs? Municipalitza el servei. Això és tot el que he de dir sobre la llei Aragonès. La llei Aragonès tracta d'aquests contractes públics amb les persones. I d'aquesta manera, com ja saps, aquesta setmana s'ha tombat.
Una mica es tractava una mica de col·laboració público-privada, si no m'equivoco. Més tuits a aquesta hora. Si em deixes llegir-ne una a aquesta hora, perquè a vegades... Jo que a vegades sóc una mica contundent amb el món polític, doncs quan es fan les coses bé s'han de reconèixer, i quan es fan les coses bé, segons des de quins sectors, també. Alejandro Fernández, com bé sabeu, doncs Quim Torra ha suspès la seva agenda per acompanyar a la seva dona a una intervenció quirúrgica durant el dia d'avui. Doncs bé, Alejandro Fernández, portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya, que tuiteja el següent: quisiera expresar a través de estas líneas nuestro deseo de una pronta recuperación a la esposa de Quim Torra. Mucho ánimo para toda la familia. Doncs això, que les ideologies mai separin la humanitat. I Alejandro Fernández n'és un clar exemple. N'és un clar exemple, sigui quina sigui la seva ideologia. 59 minuts que passen de les 9 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens porta la informació més destacada. A partir de les 10, Albert Lesant i tot el seu equip, amb la Fórmula Lesant, que ens volen fer gaudir d'una bona estona de riures assegurats. Escolteu-los perquè valen molt, molt la pena, ja ho sabeu. I a partir de les 11, els 50ers, amb Sergi Mas. Avui em sembla que té amb Xavi Franquesa, un dels grans humoristes del país. Pere Rafat, que també el tindrà avui aquí, un dels mags també del país. A partir de 2:15 d'una del migdia, ja ho sabeu, Salut Natural per tothom. Podeu trucar al 93 409 2770. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 8 del matí. Adéu-siau.